Tot costa.
L'espectacle memorable, el PSG Bayern d'ahir, confirma que marcar i encaixar molts gols, en principi, no és un obstacle per guanyar la Champions. Però també ens recorda que el Barça encara està per sota, en qualitat i profunditat de plantilla, respecte dels dos millors equips del moment.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres, 29 d'abril de 2026, l'endemà d'un cant al futbol, d'un espectacle inenarrable el d'ahir al Parc dels Prínceps, aquest PSG 5 Bayern 4 que va obrir per la porta gran les semifinals de la Champions. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que avui es juga la segona semifinal. Pinta que no serà exactament igual a aquest 5-4,
no.
Però a vegades el futbol et pot sorprendre, Costa. Avui l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es troben en el partit d'anada d'aquesta semifinal, que serà el Metropolitano a partir de les 9 del vespre.
Un partit que podreu seguir, com el d'ahir, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El partit és a les 9, a partir de 9:45, Sergi Andreu, Ricard Torquemada i companyia, amb la narració íntegra d'aquesta segona semifinal anada de la Champions. De seguida en parlarem, com també parlarem, evidentment, del partidàs d'ahir al Parc dels Prínceps.
D'aquest PSG 5, Bayern 4, per cert, amb Dembélé fent de les seves. Va fallar un gol d'aquells que fallava quan era jugador del Barça i en va fer després el de penal, sí, però... i un altre que potser no li havien vist tant com a jugador del Barça.
Bé, Dembélé en va fallar una de molt clara, però fa un partidàs.
Va fer un partidàs i hi ha un dels gols de Kvaratskhelia, que ell la deixa passar,
sí, sí,
que pràcticament ja... se li pot comptar l'assistència.
Li compten,
sí,
l'assistència en el de corna, que és un corna ben tirat i ja, i en canvi, certament, el gol del segon de Kvaratskhelia mig és de Dembélé.
El Barça, mentrestant, prepara el seu partit de dissabte al vespre al camp de l'Osasuna, amb Marc Bernal, Rafinha i Christensen, que ja s'estaven entrenant avui. Veurem si poden entrar a la convocatòria. Per cert, que per part de l'Osasuna, Víctor Muñoz, que és una de les joves revelacions de la Lliga, és baixa, s'ha lesionat muscularment, no podrà jugar ni aquest partit ni probablement ja el que quedi de... Vaja, veurem. De moment baixa per aquest partit.
És una lesió al Soli que no li impediria, en cas que entri a la llista, per exemple, ser el Mundial.
Ah, no, jo em referia d'aquesta Lliga, veurem quants partits pot arribar jugant el que queda del campionat, que en són 5, ara ja quan hi ha lesions musculars...
De moment deixem-ho, que no hi serà dissabte, que és una bona notícia pel Barça, perquè el magnífic extrem català de l'Osasuna és un dels jugadors de la temporada.
I pel que fa a l'Espanyol, ha identificat casos de revenda del carnet d'abonat de cara a l'importantíssim partit de Lliga d'aquest diumenge contra el Madrid. El club ja ha procedit a la seva anul·lació i, a més, sancionarà els socis implicats amb la retirada del carnet per aquesta temporada i la pròxima. I ja sabeu que diumenge a 4:45 hi ha la tornada de la Champions femenina, amb un Camp Nou que s'espera ple pel Barça-Bayern, i ja tenim la cirereta de la prèvia. De seguida sentirem l'entrevista que li hem fet a Pere Romeu, on ens ha avançat que ara sí, Aitana estarà disponible per diumenge. El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 13 partits el porter del Saragossa, Esteban Andrada, pel cop de puny al defensa de l'Osca de Jorge Pulido. Són 12 partits per l'agressió i un perquè havia estat ja prèviament expulsat per doble groga.
L'agressió li han castigat al màxim grau possible. És de 4 a 12 partits i li han posat els 12. Jo avui estava intentant pensar si tots els cops de puny, el que em sembla bé, vull dir que és un cop de puny i una acció injustificable, però si hi ha hagut altres cops de puny que els hagin fotut 12 partits, per exemple.
És que tu recordes altres cops de puny,
bueno,
tan bèsties com el
d'Andrada? Recordo aquella batussa de Diogo amb no sé quin jugador era, que te'n recordes que amb Luis Fabiano, crec que era,
sí,
i
clar.
Jo, vaja, no es van quedar ni a prop.
Però, i el de Romario Simeone.
El de Romario Simeone no van ser 12 partits, tampoc. No, potser ha canviat el codi penal, també t'ho dic.
No, clar, ara les sancions són molt més dures que els anys 80, però, i els 90. Però vaja, que és que la jugada és, tan escandalosa que mereix
no em sembla malament,
exemplar.
Només dic que...
Perquè potser has vist altres cops de puny amb la pilota en joc, un jugador es desespera i en el moment, però clar, és que aquí estava tot el joc aturat...
No sé.
Tots els agreujants haurien de veure ara les sancions i llegir-la.
A mi em sembla bé que li fotin 12 partits. Només dic que si hi ha un cop de puny diumenge vinent, m'imagino que a partir d'ara seran tots de 12 partits.
Les agressions a la final de Copa del Rei de l'any 84 entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao...
Allà a Maradona li van fotre 19, però és que Maradona no va donar només cops de puny.
S'hauria de mirar a tots aquells jugadors quines sancions va haver-hi. I Kluivert no va...
A Mario li van caure 4 partits.
Sí.
I Kluivert no li va un cop de puny a cota del Rayo Vallecano?
També van ser.
Però clar, en aquelles ocasions és un jugador que s'intenta desfer d'un altre i potser se't en va la mà.
No, la de Romario no.
La de Romario ara no la recordo.
La de Romario és com aquesta.
Perquè les declaracions són molt bones, les del Romario després.
Sí.
Que diu que preferia ell fer el cop de puny abans de la puntada de peu que rebria de Simeone o de...
És veritat que...
Va ser un cop de puny preventiu.
És veritat que Simeone amb el temps ha dit que comprenia que Romario li hagués fotut el cop de puny.
Jo crec que el 2026 no és passable, diríem, una jugada com la que vam veure d'Andrada.
No ho intentarà justificar en cap cas.
Sí, ben posats que estan. I el comitè també ha sancionat Isi Palazón, el jugador del Rayo, amb, atenció, 7 partits. Un per acumulació de grogues, 2 per protestar i 4 per insultar l'àrbitre durant el partit davant la Real Societat. Per tant, Isi Palazón ja no podrà ajudar el Rayo en el seu intent de salvació. Vaja, estan prou bé, però...
Estarà més descansat per la conferència.
Ara estava buscant quants partits li van caure al Cholo Simeone per la trepitjada de Julen Guerrero. Te'n recordes? Aquell que li va caure el PAC.
Segur que molts menys.
3.
Sí.
Sí.
Però allà tots van veure què volia fer Simeone, però hi havia més o menys joc pel mig. És que, clar, és que Andrada el que el mata és que corre 30 metres per tombar el jugador.
I Pepe a Casquero per aquell...
10
partits.
Que jo crec que no els va arribar a complir, sí. Però del primer...
Bé, clar, aquí ara, això és el comitè de competició, cal veure si apel·lació redueix per la sanció o no.
Estic pensant que hauríem de fer el tema d'obertura del programa.
Veig que està generant molt interès.
Tu creus que el 2026 aquí entrada Simeone a Julen Guerrero...
No, seria molts més. Home, ja em va semblar que en aquell moment eren pocs. En fi.
Segueixo, si us sembla.
A Isi Palazón només li ha faltat que li posessin algun partit per ser calb, per protestar, per no sé què...
Sí. En bàsquet a l'Eurolliga, avui es completen els primers partits del play-off dels quarts de final amb l'enfrontament entre el Madrid i el Hapoel de Tel Aviv a partir de 8:45 del vespre. Ja sabeu que el Barça no hi és, malauradament, en aquesta fase de la competició.
I que ahir es van jugar els 3 primers partits amb derrota in extremis del València a casa contra el Panathinaikos.
I el Barça de futbol se la pot refermar aquest vespre a la primera posició de la classificació de la Lliga si guanya a les 8 a la pista del Valdepeñas en partit de la 27a jornada de Lliga.
Un partit que podreu seguir, si ens esteu veient per l'Esport 3, a partir de les 8, quan s'acabi el Tot Costa televisiu d'avui.
I acabem amb tenis. El Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner, ja és a semifinals, després d'haver eliminat la revelació de les últimes setmanes al tenis espanyol, el madrileny Rafael Jodar, en 2 sets, per 6-2 i 7-6. Al quadre femení ja tenim la tercera semifinalista, Anastasia Potapova, que ha derrotat Pliskova i s'enfrontarà a l'avançadora de l'eliminatòria entre la ucraïnesa Kostyuk. La txeca Noskova. L'altra semifinal la jugaran Andreeva i Baptiste.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Quin partit posaríeu a l'altura futbolística del PSG-Bayern d'ahir? Avui no us oferim opcions perquè és resposta oberta. Vosaltres feu memòria, com ara en un moment el Bernat, la Gemma i l'Oriol han fet memòria respecte a sancions i agressions. Doncs heu de fer memòria respecte a partits impressionants que heu vist a la vostra vida i quin partit posaríeu a l'altura del que vau veure ahir en aquest PSG-Bayern al Parc dels Prínceps.
Jo fa estona que hi penso i no ho tinc clar, però de seguida en parlarem. I molt...
A l'altura futbolística, ho dic perquè segurament emocionalment hi ha molts partits del Barça que tots hi posaríem per davant.
A l'altura futbolística d'aquest partit no hi ha res.
Tu tenies molt clar ja ahir que aquest és el millor partit de la història per tu.
Però amb molta diferència respecte al segon.
Déu-n'hi-do. Contundents declaracions d'Oriol Domènech. Per ell, el millor partit de la història, amb diferència.
Avui, Bernat Soler i Oriol Domènech han fet mig programa abans de saludar-los. Des d'ara...
I perquè no responc ara, eh?
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Anirem ràpid avui. Senyor Bernat Soler, senyor Oriol Domènech, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Molt més disciplinada la Gemma Mallorca. Hola, Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ha entrat, eh?
Sí, sí, també. També ha... sí, sí,
una groga la té, també.
Sí, sí, també.
Sí, sí, però vosaltres dos teniu sí. grogues més que ici per la zona, eh?
Hem fet aportació.
Sí, sí, això sí. Sempre s'agraeix, així. Trencar una mica el protocol del programa també ens agrada. Vinga, de seguida entrem en matèria d'aquest PSG 5, Bayern 4. Són tants gols que cada vegada que ho dic haig de pensar al marcador. Però abans hem de recordar que tot costa una dècada. Sergio Busquets, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alexia Putellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cesc Fàbregas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Mireia Belmonte, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ricky Rubio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marco Van Basten, buongiorno.
Buongiorno.
Senyor Gabriel Batistuta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Paula Badosa, bona tarda i benvinguda al Tot Costa.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Tot costa una dècada.
Doncs això, que tot costa una dècada i que anem cap al Parc dels Prínceps.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El control de Luis, continua Luis Díaz! Nou gols. Paris Saint-Germain 5, Bayern de Munic 4. Això és un festival.
Jo crec que estem davant d'un partit històric, Vega.
Totalment. Estem, sí. El PSG i el Bayern estan fent història. I surten els dos guanyadors. Qui es pot empenedir o qui pot renegar d'aquest pla, d'aquest projecte, d'aquesta idea futbolística, d'aquesta expressió? I tant de bo marqui tendència.
Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador, una intensidad y un ritmo como nunca, y creo que los dos equipos hemos mostrado por qué nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido.
Ricard Torquemada i Luis Enrique Martínez, l'entrenador del PSG, coincidint que havien vist, com ara deia l'Oriol Domènech, una obra singular, pràcticament única en la història del futbol. Aquest PSG 5, Bayern 4, evidentment hi ha hagut partits amb més gols, però mai en una semifinal de Champions i tampoc entre equips d'aquest nivell, probablement, ara ho comentarem, entre els dos millors d'equips d'Europa del moment. Un partit, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Amb alternatives, amb estrelles per tot arreu. No és allò d'un partit, no, és que n'hi ha un que n'ha fet quatre. No, no, és que ahir no sé a qui li van donar l'MVP del partit.
Que Dembélé.
Bé, seria un candidat, és que pots triar.
Ara us ho confirmo.
Dembélé, Kvaratskhelia...
Luis Díaz
per mi, Kane, també.
O Luis Díaz, Harry Kane, els tres del Bayern de davant.
Sí. Bé, les dues davanteres. Perdona, Sergi, que t'he interromput ahir. Vaja, el Ricard estava emocionadíssim, però
tots.
És que no n'hi havia per menys.
Tots, perquè el pla de partit ja l'havíem dibuixat i el Ricard ens havia marcat el camí al principi, i mica en mica vam anar veient com les expectatives, el que havia explicat el Ricard, s'anaven complint pels patrons de joc que ofereixen PSG i Bayern, però vam acabar reconeixent enmig de l'emoció, perquè al cap i a la fi va ser una nit de grans emocions, que el que estàvem vivint no només era històric, sinó que superava totes les expectatives que hi havíem dipositat, i davant d'una admiració absolutament gairebé d'estupefacció, anàvem cantant un gol rere un altre, en el que vam coincidir tots, era el millor partit que havíem vist, almenys nosaltres, sinó de tota la vida pràcticament, és les que tinguéssim record, per l'ambició desmesurada de tots dos equips, per la intensitat, aquesta exhibició que deies de talent, de força física, d'alternatives constants, d'intercanvi de cops, i clar, al cap i a la fi, nou gols, que et deixen garratibat boca badata a la cadira, no?
Clar, un anàlisi des del meu punt de vista molt simplista seria, hosti, no vols, aquí les defenses avui estaven de vacances. Jo precisament crec que és un partit que té una intensitat, duels per tot el camp, i els duels evidentment els guanya un i els perd l'altre, i ahir és evident que van guanyar més els atacants que els defensors, però és que costa trobar un jugador, ja no, abans anava per dalt, costa dir, hosti, quina merda de partit ha fet aquest, vull dir, no, ni els porters... No recordo... Potser el gol d'Olis...
Doncs mira, però potser si haguessis de dir, no diries als porters, perquè tampoc no hi ha cap gran aturada.
No, és veritat, però no n'hi ha cap que diguis, hosti, quina cantada.
No, clar.
No hi era el Bernabéu. Ni cantada, ni parable.
Sí, si els mires realment, és que tots van superajustat al pal. Sí, sí, tots molt difícils.
Per mi és defensable el d'Olise, que es fica una mica a la gola del llop, però no l'acaba d'entrar.
Aquest és el típic gol de Messi. Que troba l'espai allà entre totes les defenses, gira i llançament amb l'interior del peu a dalt. És
la definició és espectacular. La sanció, però, és que el vam conflutar una miqueta. Sí. No sé si esperant que el Bayern, perquè el Bayern actual, en lloc de fer com els equips alemanys de tota la vida, combina gairebé fins a l'interior de la petita, que és una cosa que a vegades és desesperant.
Desespera. Dir, sí, que desespera que, el mateix Ricard Torquemada.
A Múnich diuen chuta burren. però sí, però ja devien pensar, ja la passarà, i no la va passar i va ficar-la.
És que el Sergi Higuaín, tot, però si tu analitzes els 9 gols, treus els dos de penal i el de cop de cap d'Upamecano.
Per cert, sí que hi va haver un dolent de la pel·lícula, per mi, que és el... Per mi, els dos penals no són cap dels dos, per mi.
Sobretot les mans.
Sí. Per tant, sobretot el senyor del bar del Cerro, no? Que és qui li fa corregir la veta, que em va semblar improvi.
Però jo... el que deia és, els altres 6 gols són 6 golaços. Si se'n recorda, el de Caravaggio, que se'n va de dos defenses i la rosca al pal llarg, el que hem comentat d'Olise, el cop de cap de Joan Neu, Oscar Aguas, sensacional.
El de Dembélé rematant el primer pal que rebota el segon, que es pensava que era un
xut de Luis Díaz.
El de Dembélé sí que és de Messi. Esperar que el defensa aixequi la cama i llavors tirar-li pel sota.
Per cert, MVP, efectivament, Dembélé.
A la transmissió coincidíem, no sé si esteu d'acord o no, que el millor dels 9 gols per vosaltres havia estat el de Luis Díaz.
Sí, totalment. No només per definició, sinó perquè la passada de Harry Kane
és sensacional.
Amb el turmell,
és que per això deia que Harry Kane ahir només va marcar de penal, ho dic bé, eh?
Sí.
Però per mi també fa un partit
que... Això és com el partit que va fer el Bernabéu, que les cròniques van dir que havia aparegut poc, però, bueno, pues que va aparèixer 3 vegades, va fer un golaç, va donar un gol fet a Upamecano, que no sé com la va fallar, vull dir que apareix poc, però sempre que apareix amb molt criteri.
I encara no he mencionat el nom de Johan Cruyff, que jo crec que és el que hem de posar avui damunt la taula, perquè és el partit més de cruifisme que hi ha hagut segurament.
Sí. Prefereixo guanyar per 5-4 que per 1-0, és clavada la frase.
És espectacular. Jo crec que parlem de que pot ser el millor partit que hem vist mai per al nivell dels dos rivals, perquè normalment estem acostumats a veure una exhibició d'un equip, però de l'altre que no estigui al gran nivell. Però és que ahir els dos equips estaven a un nivell...
Clar, i Johan Cruyff, i per ser justos, i Pep Guardiola.
Sí, sí.
Perquè tant Luis Enrique com Vincent Kompany han begut molt de Pep Guardiola.
Quan la Gemma diu això, jo penso... Jo segurament el partit més rodó que li he vist a un equip és el 5-0 del Barça de Guardiola, però clar, era un partit desequilibrat, perquè un equip va atropellar l'altre. Sí. Ahir no és així, i a mi el que em mola més del partit és que hi ha... A mi a la primera part hi ha un moment en què em sembla que el Bayern està molt per damunt del PSG, després el PSG ho capgira, i en el moment en què creus, amb el 5-2, que el que està mort és el Bayern, fa una exhibició de personalitat tan bèstia. Vaja.
I després l'escenari, que són unes semifinals de la Champions.
Sí, clar.
Que és a dir, que això en un partit de fase de grups diries és un gran partit, és un partidàs, i t'ho has passat molt bé, però és que aquí tots dos equips s'estaven jugant molt i tots dos ho van fer a tomba oberta.
Jo m'imagino que hi ha molts oients que no van veure el partit, perquè és veritat que entre els aficionats del Barça, que són majoria els que escolten el Tot Costa, quan el Barça queda fora d'una competició desconnecten. Això avui, per exemple...
El Barça i el Madrid.
Sí, m'he trobat gent que ho deia, i pot ser que molta gent fins i tot no tingui la plataforma per veure el partit o ni se'n recordés que hi havia, no? Aleshores deuen pensar, ostres, i aquests per què avui embogeixen tant? I jo vull reivindicar que si avui obrim aquest programa amb aquest tema és perquè aquest matí, quan anaves a qualsevol lloc, el primer que feia la gent que havia vist el partit era comentar-lo, no? O ahir, evidentment, a la nit al WhatsApp. Perquè no es tracta d'un partit espectacular per si han marcat 9 gols, perquè d'aquests n'hem pogut veure. Per mi, el que el fa especialment destacable, històric, és el nivell que vam veure de, dels dos equips, individual, tècnic, físic, de pressió. És a dir, va ser d'una perfecció en alguns moments, de més a més equilibri, perquè és que els dos jugaven molt bé, que fa que, si a sobre això ho amaneixes amb gols i amb certa alternativa en el marcador, doncs fa que l'espectacle sigui global. I poses l'escenari...
I un afegit, i fair play.
I fair play.
Ni pèrdues de temps, ni entrades dures.
Totalment.
Poques faltes. Crec que en va fer més el PSG. Crec que el Bayern va fer 4 faltes. I el PSG potser en va fer 15.
El Bayern és que ens va perfecte.
Però vull dir que tota aquesta gent que potser avui ens està sentint ara i diuen, ostres, si el poden recuperar, que no es quedin només amb el resum dels gols, que està molt bé.
Amb 9 gols, 2 penaltis i tots els canvis, a primera part 2 minuts, sí, i a la segona 4 d'afegit.
Sí, sí.
La qual cosa demostra que no haver-hi ni una sola pèrdua de temps per cap dels dos equips.
I després, evidentment, el punt de vista nostre... De
clar,
pensar,
portant-ho al Barça, surt reforçat la idea de Barça.
Sí, la idea està... jo pensava, el Barça aquí? Poses el Barça aquí?
No, ja t'entenc.
Potser ha de venir una ambulància.
No, clar, exacte,
el camí
potser...
és aquest, però sí, no ens alcança.
Potser ara el Barça ara no està al nivell d'aquests dos equips, jo crec.
Tampoc sí que... l'Arsenal ni l'Atlètic de Madrid, tampoc.
Però sí que va amb la mateixa idea, i per tant surt reforçat allò de... si tu ataques bé... i ho fas bé, tant és que siguis una idea massa arriscada i que te'n facin 4, perquè si tu en fas 5, efectivament, tens les mateixes opcions de passar.
I a part, hi ha una qüestió de profunditat de plantilles.
Perquè
aquí al final parlem de davanteres, que hem coincidit que les dues davanteres van estar espaterrans, però clar, tu dius, és que al PSG li cau qualsevol dels davanters que jugaven ahir i té Barcola. El Barça no té aquest fons d'armari. El Bayern segurament va una mica més just de davantesa i no hi era Gnabry. Si no hi fos algun dels tres davanters, jo crec que notaria.
Però fins i tot el teu 11 titular, jo no sé si pot aguantar aquest ritme.
No,
a dia
clar que no.
Fins i tot el teu 11 titular, més enllà de la banqueta, que estic d'acord amb tu.
Però que vull, que
jo no sé si aquest ritme i aquesta intensitat a dia d'avui... estem en el cas del Barça, està preparat per assumir-la.
Jo també ho penso. Passem un moment per París, perquè si aquí estem flipant, imagineu-vos allà, ara, aló, aló. El nostre home a París, ja ho sabeu, és el José Barroso, el company de l'equip. José, buenas tardes, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Después de una noche así... muy bien. Dormimos muy bien.
Entiendo que estuviste en el estadio, ¿eh?
Sí, claro. Fue genial.
Y
una noche de locura y de fútbol total, de alegría, de todo lo que nos gusta. Goles y, bueno, jugadores fantásticos.
Claro, desde el punto de vista del PSG uno puede pensar, bueno, es que ha llegado a ir 5-2, acaba 5-4 y con más pinta de 5-5 que de otra cosa en los últimos minutos, el PSG podría estar un poco decepcionado, pero la sensación escuchando a Luis Enrique es que de decepción nada y de dudas de cara a la vuelta menos.
Sí, porque bueno, sabían que sería un partidazo, que sería un equipo... No es que temía, no temían el Bayern, pero sabían que era un equipo, un equipazo. Y por eso había orgullo, había satisfacción de haber hecho lo que querían. Y bueno, no pensaban tanto en el 5-2 porque sabían que iban a sufrir, sabían que sería muy difícil. Y por eso, aún por solo un gol, una diferencia de un gol, hay otra vez orgullo y satisfacción de haberlo hecho. Sabían que bueno, todo se jugaría en Múnich, por eso no hay decepción, no.
Ahora nos lo están enseñando en las Sport 3, la portada del equipo de hoy es fútbol total.
Fútbol total, exactamente, bueno, que fue una locura y que bueno, el día antes Luis Enrique decía que quizá no sería tan loco y bueno, fue pues sí. Locura total. Fue...
La verdad es que sí.
No sé si era una manera de decir una cosa y hacer otra, pero bueno, es seguro que por dos partes, por ambas partes, es seguro que querían eso, querían este espectáculo, querían ser el dueño del partido y por eso hay también una cuestión de orgullo, de yo soy el mejor y compañía también quería mostrar somos los el futuro del fútbol europeo, y por eso fue genial de ver esta lucha.
Ya lo hemos comentado en algún otro momento de la temporada, pero a pesar de que el PSG este año ha sido más irregular que en el anterior, Luis Enrique ha conseguido que el equipo vuelva a llegar al final como un tiro, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que decían durante el invierno, las lesiones, decían, bueno, hay que esperar, hay que quedarse tranquilo, y bueno, la verdad es que quizá es fácil decir eso en diciembre o en enero, pero la verdad es que hay que admitir que físicamente ahora están, y bueno, había muchas interrogaciones, por supuesto, porque no mostraban eso, tantos como Guevara, como Dembélé, como Doué. Y bueno, ahora casi todos, hay unos como Hakimi, que todavía no está al 100%, y Nuno no fue genial ayer porque hay pequeños problemas físicos, pero en general es seguro que son mucho, mucho más atléticamente al top de lo que eran en enero o también febrero.
¿Te toca ir a Múnich a la vuelta por si sale otra obra de arte o no?
Sí, sí, sí. Yo no veo otra cosa. Para mí es seguro que cuando conoces a Luis Enrique, y lo conocéis muy bien, mejor que nosotros, seguro que no, nunca hará otra cosa que intentar ganar el partido. Y es seguro que el Bayern, porque ayer en el vestuario los jugadores del París también sabían que y decían, comentaron que fue no una sorpresa, pero comentaron que fue un equipo enorme, físicamente, tácticamente, y que también ellos disfrutaron este fútbol del Bayern, es la verdad, pero no es para decir sois los maestros, es que sois casi a nuestro nivel, y por eso en Múnich quieren hacer lo mismo y mostrar que el París es el campeón de Europa todavía.
Uh-huh. José, déjame que sea mala, ¿en París se acuerda alguien de Mbappé?
La verdad, no. La verdad, bueno, sí, seguro que es el máximo goleador de la historia y lo que se quedó tantos años aquí, pero ya hablemos tantas veces de eso, es que nunca fue una historia de amor total, por una razón, es que desde niño decía que su sueño era jugar en el Madrid, y para mí es como si tú te casas con una mujer o un hombre y vas a decir, bueno, yo pienso en otro. No puede funcionar al 100% y nunca funcionó al 100%, pero es seguro que hay mucho respeto, mucho, pero la verdad es que bueno, con la temporada que hicieron la temporada pasada, bueno, es mucho más fácil no pensar en él, y es la verdad que nadie habla de Mbappé hoy en París.
I ni t'ho explico si el PSG guanya la segona Champions consecutiva, que ara mateix és un escenari perfectament possible. José Barroso, enhorabuena por estar ayer en el Parc dels Princes i gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bye-bye.
A veure, ha arribat el moment, l'Oriol Domènech ja ha dit que cap, baix cap concepte, no ha vist res igual en tota la seva vida que aquest PSG Bayern d'ahir. El Bernat i la Gemma tenen alguna idea?
No, és que jo crec que tampoc, per el que deia abans, que en el moment que tu has vist un partit emocionalment espectacular, com el 6-1, per exemple, al Camp Nou del Barça contra el PSG, després l'altre rival, l'altre equip, no estava al mateix nivell que el Barça o qualsevol altre equip. Per tant, dos equips que estiguin a un nivell tan alt de futbol, que siguin tan atrevits, que sigui tan equilibrat el joc, jo no ho he vist mai.
Jo tinc un parell de candidats a competir-li, no sé si estan per sobre o igualen. N'hi ha un que té una part emocional molt important perquè era una final i, per tant, hi ha un títol en joc, que és la final de l'últim Mundial, la final del Mundial de Qatar, l'empat entre Argentina i França.
Durant 60 minuts França n'hi va comparèixer, aquell partit.
Però les aparicions d'Mbappé van ser...
Si posem el component emocional, llavors hi haurà bastants com el d'ahir.
No, jo crec que va ser...
Eliminatòries de partit únic, finals...
Jo crec que va ser una final espectacular.
A mi em va agradar molt. Aquella, a més, vam tenir la sort de veure-la en directe.
Futbolísticament, a anys d'aprendre.
I després, potser més relacionada amb el partit d'ahir, hi ha un altre partit de Mundial, que és un partit que a mi és el partit que m'enamora amb el futbol per tota la vida i que fa que al final m'acabi dedicant-hi, doncs encara sí, indirectament, que és el famós Brasil-Itàlia del Mundial 82.
Aquest partit...
3-2 a favor d'Itàlia. Amb la derrota de la gran Brasil de Zico i companyia.
Molt bé. A veure què diu la nostra audiència. Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hi ha moltes propostes?
Doncs mira, aquesta del Brasil-Itàlia que ara comentava el Bernat és una de les propostes. A Instagram, el Sergi diu Liverpool 3, Milan 3, final Champions, final de la Champions, el Liverpool campió als penals. El Josep Llobet ens diu final del Mundial Argentina-França. El Joaquim diu remuntada al PSG, Barça-PSG 6-1. L'Àlex diu n'hi ha uns quants i no estic gens d'acord en dir que és un dels millors partits de la història i les defenses van fallar moltíssim, molts gols eren evitables, el mateix Inter-Barça de l'any passat va ser similar i per a mi no va ser un gran partit, el que sí són és grans espectacles i molt divertits, però a nivell futbolístic no es poden considerar com grans partits dels equips. A Twitter, el Perico Badacur diu França-Alemanya, semifinal del Mundial del 1982, el David Navarro diu la Copa del Rei del Macanudo,
també, el mateix marcador, el nivell futbolístic no va ser tan elevat, però la veritat és que és un partit també memorable.
Però sí que és veritat que els que tenen el component on la victòria és decisiva, per un títol o per una classificació, tenen, clar, avui hi afegeixen, no? El tema d'ahir és estrictament futbolístic, no? Al final s'acabarà decidint tot la setmana que ve.
I acabo amb el Biel, diu, per emoció i gols, 3-3 la final del 2025 també entre el Milan i el Liverpool. Diu, que us sembla? Diu, no la recordo bé, però segur que el nivell futbolístic no va ser el mateix. Diu, i una altra cosa...
2005 és aquesta final.
Sí, això, no, sí, ara, el 2005. Ara no m'estaven sortint els números.
Sí, sí. El 2005. Diu, i una altra cosa, qui diu que rebent gols no vas al lloc a la Champions? Potser al Barça li falta nivell en atac i no més defensa.
Sí, sí, ja ho hem comentat abans. El camí és el correcte, les eines... encara no, però en tot cas és una...
Aquest Barça sí que està lluny d'aquests dos equips, però el Barça de l'any passat no estaria tan lluny d'aquests dos equips.
És veritat. Mm.
Sí, sí. Igualment, lligat un equip, únicament en terme ofensiu.
Un equip amb Lamine, Lewandowski, Rafinha, platòrics, és el que és el Bayern i el que és el PSG.
Clar, el que passa l'any passat d'eliminar un equip en un escenari similar d'intercanvi de cops, que per mi està molt per sota dels dos que vam veure ahir. Però estic d'acord amb tu que la versió Barça de l'any passat la podríem situar en aquest escenari. En tot cas, jo crec que és interessant perquè ens vam torturar. No, és que amb tants gols i s'ha dit tantes ocasions, és impossible. No, impossible no és, perquè un d'aquests dos jo crec que està bastant clar que guanyarà la Champions.
Hi ha equips que arrisquen molt, perquè saben que encara que arribin un, clar, dos o tres gols, a davant tenen tres bèsties.
Correcte.
L'altre dia el Bayern perdia 3-0 i en 20 minuts va guanyar 3-4. Tu, si tens un equip que tens Harry Kane, Luis Díaz i Olise, ja pots anar a l'atac.
100 gols entre els tres ja aquesta temporada.
De fet, ahir, en el moment del 5-2, semblava que això anava cap a que estava sentenciat pels francesos.
Sí.
I encara quedava molt partit i el Bayern va arribar a temps.
És una mica el que passava al Barça l'any passat, que tu veies un partit, encara que anessis perdent 0-2, sabies que aquells 3 en 20 minuts et marcarien 4 gols. És el que aquest any no ha passat.
Sònia, gràcies.
A vosaltres.
Sergi, avui toca l'altra cara de la moneda, segurament.
Ho saben, ara sí, no se quedaran 0-0, amb un xut entre les tres pals per banda.
Potser no.
Ho sabem. Mira, ahir el Ricard va dir una frase que ens va fer riure molt, que va dir, cada gol que anem sumant al partit d'avui, hi ha més probabilitats que demà acabin 0-0.
Li anem restant
de demà. La gràcia del futbol és que normalment destrossa pressupostos raonables.
Imagines que avui acaba 4-3? No, perquè tothom està en
perfecte que no... Madrid no és l'Atlètic de Madrid.
Clar,
per això. Jo vull trencar una llança per la semifinal d'avui, que és veritat que l'Arsenal no arriba com havia estat en alguna altra època. L'Atlètic de Madrid, en l'època d'aquesta temporada, o de l'any passat, l'Atlètic de Madrid no és l'Atlètic de Madrid clàssic, com a mínim els jugadors no ho són, l'entrenador ja és una altra cosa, i per tant no dic que no puguin quedar 0-0, però potser és un bon espectacle.
Sí, esperem que sí, pel bé dels oients i de la gent que fem la transmissió.
Jo veig l'Atlètic de Madrid favorit, a l'eliminatòria.
A l'eliminatòria, 3/4 de 9, Costa.
Bé favorit.
S'ha de veure i sobretot s'ha d'escoltar Antena Digital de Catalunya Ràdio, Sergi Andreu, Ricard Torquemada, Francesc Ripoll, Sergi Camps, avui.
Exactament.
El quartet ofensiu de la Champions a Catalunya Ràdio. Sergi, gràcies.
Apa-siau, vagi.
Una pausa i ens espera Pere Romeu.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
Mira el que li regalaré a la meva mare pel Dia de la Mare. T'agrada?
Ui, 17 milions? Li escauen molt. No els té ja?
No, no els té.
Doncs li encantaran. 17 milions fan molt per ella.
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Ara, la casa aguanta la respiració. De la pell del món, de Xavier Mas Cravioto.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Dos quarts i mig de vuit del vespre de la Champions masculina a la femenina. Diumenge al Camp Nou, Barça-Bayern. Partit de tornada. Esperem que el Bayern femení no estigui tan fi com el masculí. Barça-Bayern, tornada de la semifinal de la Champions. Camí d'Oslo. Avui hem anat a veure l'entrenador del Barça amb l'assistència tècnica del Pep Casanova i del Dani Prats. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb Pere Romeu. Pere Romeu, bona tarda.
Què tal?
Com estàs?
Tot bé, gràcies.
Quatre dies pel Barça-Bayern, per la tornada de semifinals. Tranquil i confiat que serem a Oslo?
Sí, confiat, confiat. Crec que el partit d'anada vam fer coses molt ben fetes, d'altres no tant. Crec que vam mereixer la victòria tot i tornar amb l'empat. Crec que aquí a casa, amb aquesta bona setmana de preparació del partit amb la nostra gent a Spotify Camp Nou, crec que tirarem l'eliminatòria endavant, sí.
A la prèvia del partit d'anada vau dir el 7-1 no pot servir de referència, però pot ser que al Bayern sí que li fos útil aquell partit que us va acabar perjudicant haver jugat i guanyat també?
Sí, 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 clarament. El Bayern és un equip que fins ara no havia modificat gaire la seva estructura de joc, ni en atac ni en defensa. És un equip que li agrada dominar la possessió, és un equip que li agrada ser molt actiu en pressions altes, i justament contra nosaltres va decidir baixar el bloc, imagino, tenint en ment clarament aquell 7-1 aquí al Johan en el primer partit de la Champions. Ens van baixar molt al bloc, ens van posar una migcampista més, ens van defensar molt més un alt, ens van defensar amb molt poca activació de punta contra les nostres centrals, i això va fer que fos un partit totalment diferent a l'esperat o al que havia fet el Bayern fins ara. Evidentment, això ens va sorprendre, crec que ho vam corregir força, força ràpid, de totes maneres no ens va donar prou en el resultat, però aquesta setmana tenim temps per preparar el partit que crec que tornaran a anar més per aquesta línia de cap al que vam veure anteriorment del Bayern.
Us va sorprendre el rival replegat, ho comentaves després del partit, però alhora és el plantejament que generalment us trobeu en la majoria de partits.
Sí, és veritat que aquests partits contra rivals de tanta entitat, normalment ens trobem equips que a la repetició de passes solen saltar, solen començar a generar-te una mica d'espais entre línies perquè tu vas atraient a gent. En aquest cas el Bayern es deixava treure poc. Nosaltres posàvem allà gent a la cara, intentàvem repetir molta passada, moure-les, i no les acabàvem de moure del tot bé perquè elles no saltaven. Era un partit on teníem força avantatge per fora, vam intentar insistir massa per dins, quan clarament els espais els teníem alguna cosa més a fora. Ja et dic, petites coses a corregir per intentar que el diumenge tinguem més situacions d'atac, que és el que volem.
També s'ha de dir, de la mateixa manera que vau empatar, podíeu haver guanyat el partit. Clarament, amb les sí, oportunitats que vau tenir. Però no sé si el plantejament del Bayern té algun punt de contacte amb el plantejament de l'Arsenal de Lisboa, i vas trobar alguna cosa similar o no?
No, diferent. L'Arsenal era un pèl més actiu que el Bayern, l'Arsenal clarament ens orientava més en un sector que un altre, el Bayern ens va posar una migcampista més per fer un tribot i tenir constantment al nostre mig del camp força, no emparellat, però sí que defensat, força marcat, plantejaments força diferents. Però si anem al que va ser el marcador, crec que el partit d'anada podríem haver fet algun gol més, vam tenir alguna ocasió força, força clara. Així que, bueno, ens ho jugarem tot el diumenge.
També és cert que en el cas del Bayern van amenaçar i van tenir les seves oportunitats, i sobretot sí, ens va tornar a impressionar Clara Bull, que no la vam descobrir dissabte, ni nosaltres ni el Barça, no, perquè ja era la vostra agenda i malauradament no va poder ser que arribés aquí. És una llàstima no poder accedir a aquest tipus de jugadores, ho dic perquè cada cop sembla més difícil poder fitxar talent de fora i ja consolidat, com és el cas de Clara Bull.
Sí, està clar que aquí nosaltres el projecte va per aposta de jugadores molt joves, intentar fer créixer jugadores, que jugadores ja contrastades puguin venir, evidentment, aquestes jugadores hauran de fer un pas endavant de voler venir a jugar aquí al Barça. La Clara Bull, evidentment, doncs, va ser una opció, és una grandíssima jugadora, un extrem molt completa, de molt desequilibri, de bona protecció, de molt bona arrencada, de molt bona centrada, bona finalització, et diria que té moltes, moltes coses bones. Crec que va fer un gran partit, també crec que la va fer la Ona, que va ser la seva oponent directa, així que a veure el diumenge si tornem a intentar aturar-la com toca.
Tornarà el partit en si i davant d'un marcador ajustat, vaja, empatat. Més que ajustat ara mateix, el factor Camp Nou és determinant des del teu punt de vista o penses més en la superioritat futbolística?
Totalment determinant. Igual que nosaltres traiem un empat del camp del Bayern, on elles van apretar, el seu públic va apretar, va haver-hi soroll, hi havia ambient clarament de semifinals de Champions, i vam treure un empat que crec que podria haver sigut un resultat millor per nosaltres, tot i que elles també, com has comentat anteriorment, van tenir les seves ocasions. Crec que jugar el diumenge amb la nostra gent, amb tot el recolzament i el suport que ens donen, amb tot el plus de motivació, que evidentment són les semifinals de Champions, l'equip estarà superendollat, però el fet de jugar a casa amb la teva gent fa que clarament sigui un factor importantíssim a tenir present nosaltres. Nosaltres intentarem fer el millor partit possible en base als espais que ens concedeixi el Bayern, però evidentment algú clau per nosaltres és la nostra afició, la nostra gent, que estic 100% convençut que donaran molt, molt, molt recolzament a l'equip.
Abans del partit contra el Bayern, després dels tres enfrontaments contra el Madrid, jo hagués dit que estàveu en el moment més dolç de la temporada. No canviarem d'opinió per un sol partit, però tu tens una opinió, òbviament, més fonamentada, perquè les veus cada dia. Arribeu en el millor punt al moment decisiu de la temporada, o hi ha algunes jugadores que... Bé, tots sabem que Aitana arriba justa, però és el moment millor de l'equip per tu?
Jo, per mi, estem en molt bon moment. O sigui, no crec que... no crec que haguem d'etiquetar a l'equip pel que havíem fet contra el Real Madrid i perquè vam fer l'altre dia contra el Bayern. És que són partits diferents. Vull dir, el Madrid... diversos partits ens ha volgut venir a buscar a dalt, nosaltres havíem de superar una pressió alta i atacar en onada. El Madrid després va començar a baixar el bloc, però no el va baixar mai fins al punt on l'ha baixat el Bayern. El Bayern fins ara no ho havia fet mai, per tant, tu prepares un partit pensant que constantment et saltaran i tindràs espais per jugar entre línies. No ens el va concedir el Bayern, aquest espai. El Bayern, quan millor estàvem, ens fa l'empat a un, que això al final també és un gol psicològic que passa factura. Quan elles es queden amb 10, nosaltres comencem a atacar de forma més precipitada, amb molta centrada, quan elles clarament carguen molt més l'àrea a nivell defensiu. Llavors, no crec que toqui etiquetar l'equip per un partit on no es va guanyar quan clarament mereixies, per mi, evidentment, guanyar. Però, sobretot, si em parles pel rendiment de l'equip, jo crec que estem en un molt bon moment, crec que estem en un moment molt madur com a equip, crec que estem en un moment on tenim força capacitat d'adaptació en qualsevol context futbolístic, així que jo estic molt, molt, molt segur i molt convençut de que el diumenge tirarem endavant.
Ara la Sònia l'esmentava de passada, l'Aitana fa setmanes que ja s'entrena amb l'equip, és veritat que hi ha hagut l'aturada, no ha pogut entrar o no l'has vist per entrar contra l'Espanyol i a l'anada contra el Bayern, diumenge sí?
Estarà disponible, veurem aquests propers dos entrenaments que tenim previs al Bayern. L'Aitana està fent entrenaments complets, avui venim de fer una bona sessió d'espais grans, l'ha completat total sense cap tipus de problema, així que el diumenge l'Aitana estarà disponible.
En tot cas, tenint en compte l'exigència del partit i la seva inactivitat, llevat que el marcador es posi molt clar, és difícil pensar en ella tenint minuts o no?
Veurem, per mi és algo positiu tenir-la disponible, per mi és algo positiu tenir-la a la banqueta, perquè en funció de com vagi el partit, doncs, evidentment ja m'ha demostrat en aquests entrenaments que pot disposar de minuts, sí.
És una jugadora que li costa poc agafar el ritme, ens diuen que això que el set en lleugera, probablement, no? I ho vam veure a l'Eurocopa, que per dir, va sortir de l'hospital i ja estava jugant. En això, cada jugadora té el seu ritme, sí. Té un ritme ràpid.
És una jugadora físicament privilegiada, jo et diria. Evidentment, porta bastant temps d'inactivitat, porta bastants mesos sense poder jugar amb l'equip, que això és el que t'acaba de donar rodatge, l'entrenament ajuda, l'entrenament et prepara, però el que et consolida és el minutatge de partit. I, evidentment, això no ho ha pogut fer degut a la lesió. Però està en un bon moment, està en un bon to físic, et diria, és una jugadora que té un físic molt privilegiat per ser futbolista, i sí, pot ser que recuperi les sensacions bones futbolístiques abans que altres, perquè té un molt bon to físic, sí.
Deixa'm que et tregui un altre nom propi, el d'Alexia, perquè l'altre dia al descans vèiem que sortíeu parlant del túnel de vestidors, i hi havia alguna cosa que segurament no veia clara, i ens preguntàvem amb la Ruth si potser ja és més si és més entrenadora que jugadora, perquè ja és al camp, però si la veus amb molta ànima d'entrenadora.
Sí, té molt bona capacitat de comprensió, l'Alexia. L'Alexia és una futbolista que entén bé les coses, té la força, tranquil·litat jugant per donar-se compte del que està succeint, que crec que això és algo molt bo, i al final és una jugadora que nosaltres basem el joc en el mig del camp, basem el joc en controlar el partit, i això es fa a través del mig del camp, i jo amb les migcampistes de l'equip doncs tinc molta connexió futbolística d'intentar parlar d'on estan els espais, com els podem trobar, què ens estan concedint al rival, i estàvem parlant en aquella línia constantment.
En tot cas, que s'esperi uns anys més a la gespa i si pot ser del Barça, vestida sí. Del Barça.
Evidentment, és una jugadora importantíssima per nosaltres, és una jugadora importantíssima per la secció, pel club, per tothom, per mi també, perquè és una futbolista que ens ajuda a jugar bé, és una jugadora que després de la seva lesió crec que hem recuperat una versió molt, molt, molt bona seva i molt completa.
Millor que l'anterior?
Jo et diria que... És molt, molt atrevit o molt valent dir millor que l'anterior. No m'agradaria posicionar-me aquí, però jo et diria més completa. Abans l'Alexia era una futbolista de constantment ser molt, molt, molt decisiva en segones pilotes dintre de l'àrea, etcètera, etcètera, i ara té capacitat clarament d'organitzar-te l'equip i d'arribar-te a l'àrea amb molta facilitat. Per tant, crec que és una futbolista, jo, més completa, et diria.
Tu li preguntes què farà o és una cosa molt personal? T'ho dic perquè, clar, segurament la teva visió respecte a l'equip que tindràs o l'equip que dibuixes per la pròxima temporada canvia molt si ell és o no.
És una cosa, ara mateix no... Ara mateix l'equip està supercentrat amb el que tenim, amb el que ens ve, amb les dues competicions que en queden. Ara mateix el feedback constant que tinc amb les futbolistes és purament aquest.
És sobre partits, no sobre,
sobre futur. És sobre el Bayern de Múnich el diumenge. No hi ha un altre focus d'atenció ara mateix.
I amb el club també. Ho dic perquè entenc que el teu focus, evidentment, està en la competició, però té un punt inevitable. On ha marxat l'Arsenal? Hi ha altres jugadores que encara tenen el futur en l'aire. Pots centrar-te en la gespa i dir sí, aquesta sí. carpeta ja l'abordaré sí, després d'Oslo.
Sí, sí, és que això fa... Això forma part de l'esport. Hi ha molta futbolista, hi ha molt futbolista que el seu futur està a l'aire i s'està jugant competicions. I si algú estic content és que el dia a dia de l'equip aquí és super, super, super professional. Per tant, aquí estem centrats en el dia a dia, no estem parlant constantment del futur, perquè ara mateix, si volem començar a parlar del que passarà d'aquí uns mesos, és que ens estaríem oblidant del present, i és que ara mateix és el més important que tenim, aquestes dues competicions.
Aquesta temporada vau començar amb una plantilla més curta que l'anterior. Patíem de com t'ho faries, i la veritat és que l'has acabat eixamplant gràcies al rendiment de jugadores com Aixa, com Serra Jordi, com Carla Julià, que no sé ni si tu mateix t'imaginaves que el seu rendiment podia ser tan alt.
Evidentment, ho he dit diverses vegades en rodes de premsa i de més, que hi ha molt talent jove aquí al Barça, a la Masia es fa molt, molt, molt bona feina de captació, es fa bona feina d'incorporacions, venen jugadores joves que clarament tenen nivell, però hi ha diferència entre les que realment tenen nivell i personalitat amb les que només tenen nivell. I aquí han coincidit tres jugadores que cada una és diferent, no podem comparar l'Aixa amb la Serra, ni la Serra amb la Carla Julià, i ni la Carla Julià amb l'Aixa, cada una té la seva personalitat diferent, però tenen capacitat per rendir en contextos de primer nivell, perquè tenen una molt bona mentalitat competitiva. I això, o puges ja educada amb això, o tens una mentalitat que des de casa t'ho han ensenyat, o si no, ho has d'instaurar. I aquest instaurar-ho requereix una mica de temps. I en aquest cas hem pogut trobar tres jugadores que han vingut amb una gana, amb una ambició, amb unes ganes de millorar, amb unes ganes de fer bé les coses, amb unes ganes de guanyar-se el lloc. No s'han fet petites en cap moment. Crec que això és la clau de l'èxit amb aquestes jugadores i que després hagin pogut tenir continuïtat. Crec que aquestes dues coses són claus.
Tens jugadores que ho tenen tot per fer i jugadores que busquen la seva sisena final de Champions. En alguns casos hi ha tres títols al Sarró. La gestió dels egos t'ha resultat fàcil?
Mai és fàcil gestionar un grup de persones. Mai és fàcil gestionar un grup de persones. Més difícil és gestionar un grup de persones que ha guanyat molt i que vol seguir guanyant i que se'ns etiqueta com s'ha de guanyar tot, no? Perquè no sembla que un petit empat al camp del Bayern ha de succeir alguna cosa quan realment és un grandíssim rival que només ha perdut contra nosaltres en tot l'any. Aleshores, quan gestiones persones en tots els àmbits de la vida, hi ha els seus egos i els has de saber gestionar. Jo estic content perquè crec que aquesta temporada, igual que l'anterior, amb moltes coses que es van fer bé, la jugadora més veterana, amb més experiència, que més ha guanyat, ha acollit molt bé a la jove, que la jove ve amb molta gana, perquè tot és nou, perquè té ganes d'aixecar el primer títol amb el Barça. Llavors, aquest binomi, aquesta relació entre jugadores veteranes, jugadores joves, staff, crec que està en un bon moment, crec que està en un moment dolç, crec que les jugadores veteranes han ajudat molt a aquesta integració, i crec que ara mateix el sentiment d'equip és de molta unió, de voler aixecar títols juntes, de voler fer un bon partit el diumenge per classificar-nos per Oslo, i això és tot.
I tant de bo si arribi a Oslo, Pere, tancaràs el cicle de 2 anys com a entrenador. Diuen que del que més s'aprèn és de les derrotes. Què vas aprendre de la derrota de Lisboa?
El que em va fer més mal segurament de Lisboa és que veníem en un punt on l'equip era molt, 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 molt reconeixible i clarament aquella final no la vam jugar prou bé. No? Podem recordar petites errades de jugades puntuals o de coses que no es van fer prou bé, però el total del partit, el total del joc. Fins ara nosaltres ens hem centrat sempre en dominar el joc, en tenir el control. Crec que va ser una final de poc control per part nostra, perquè en cap moment vam acabar d'entrar al partit amb el pla de partit que tocava. Crec que no el vam jugar amb la prou atenció. És que, clar, dir que no vam jugar prou atenta, no poc concentrades en una final de la Champions és injust, perquè no crec que sigui això. Però crec que lo essencial que per nosaltres és el domini de la possessió, el domini de la passada, el control de la passada, el perdre poques pilotes, això que sembla tan fàcil, que ho fem cada partit, aquell dia no ho vam fer. I quan no ho fas això tan essencial, doncs a vegades et passa factura perquè comença a perdre més pilotes, l'equip rival et contraataca més, estàs més a camp propi que a camp rival, generes menys ocasions, per tant frustració, van passant el temps i et marquen amb una segona jugada d'una pilota aturada, doncs això.
Recordo que després d'aquella final deia més que el Barça voldria jugar demà mateix una altra vegada contra l'Arsenal per demostrar que realment és millor equip. Clar, aquella espineta va quedar allà, t'agradaria que es repetís a Oslo la mateixa final per poder demostrar que sou millors?
Jo és que ara t'he de dir que el Bayern de Múnich el diumenge, ojalà puguem dir que ja estem a Oslo i sigui contra el Lyon o sigui contra l'Arsenal, però ens hem de centrar en el Bayern de Múnich, que repeteixo que és un tros d'equip.
Si dius l'Arsenal, el Jonathan s'enfadarà. Tampoc és,
exacte.
Escolta, una d'estadística, Lluís Cortés va perdre la primera i va guanyar la segona, el Jonathan va perdre la primera i després va guanyar dues, tocaria després del Bayern, eh?
Les estadístiques és que no els hi dono moltíssima importància. Ojalà pugui ser així, ojalà, però és que hem de fer tantes coses bé encara per poder aixecar un títol. Si únicament tenim la visió del títol, ens oblidem del més important, que és fer les coses bé i jugar bé. Nosaltres el diumenge tenim una de les finals de la temporada, esperem jugar-la bé, esperem poder classificar-nos cap a Oslo i després que sigui el rival que sigui i arribar més preparades possible.
I ens has dit que no estem en aquest focus i en aquesta plana, però la teva renovació és, si no em dius el contrari, qüestió d'anunciar-ho. També prefereixes que sigui després o...?
Ara estic tranquil, ara estic centrat en el que ens ve. Hi ha vegades que entrenadors, jugadores, qualsevol persona que està pendent de renovació i de més, és bo centrar-se en el que hi ha ara a curt plaç, que són coses molt, molt, molt importants, i després ja tindrem temps de sentar-nos i parlar de tot el que sigui necessari.
Pel que sabem, el club no necessita que guanyis la Champions per renovar-te, és a dir, té plena confiança en tu. Tu necessites guanyar-la per validar-te tu mateix?
No. És que em sap molt de greu perquè sóc molt competitiu. Ojalà poder guanyar-ho tot amb el Barça. Ojalà. Però hi ha tantes petites coses sí, difícilment controlables. És a dir, pots fer les coses molt bé i no guanyar. ¿Vale? Jo, si d'algú estic més trist de la final de l'any passat a Lisboa, és de no fer un bon partit. No de no guanyar la final de la Champions com a tal. És de no fer un bon partit. No vam ser nosaltres jugant. I com a entrenador el que vols és que el teu equip sempre sigui reconeixible i sempre tingui identitat. Per tant, si seguim fent les coses bé, crec que estem molt més a prop de mereixer guanyar. Per tant, si el diumenge ho fem bé, estarem més a prop d'Oslo, i si a Oslo ho fem bé, estaríem més a prop de guanyar-la.
Acabo, Pere, amb una cosa que em va cridar l'atenció. Ara ja me'n vaig molt enllà. Me'n vaig després de la final d'Oslo, la celebració. Quan el Barça havia de guanyar la Lliga, vas explicar que ho celebraríeu d'una manera discreta per una qüestió de valors. Per què celebrar una cosa que t'has guanyat durant l'any s'ha de fer cap endins?
O sigui, aquí hi ha una cosa que, estàvem a dimecres jugant dissabte, el dijous nosaltres teníem...
Home, no, però jo no em refereixo a sortir de festa, eh?
Ja, ho sé. Estàs al camp de l'atent rival, hi ha moltes situacions que es pot ser un pèl discret o no anar a fer mala sang en una celebració. Jo penso que, evidentment, tot s'ha de celebrar. Penso que tot té molt mèrit. Penso que guanyar un títol té molt mèrit, i així ho vaig traslladar de les meves futbolistes, però en aquest cas la gent estava bastant ja amb el foco d'atenció a l'entrenament del dijous. És que ja no et parlaria ni del partit del dissabte, l'entrenament del dijous. Llavors nosaltres vam fer una celebració tranquil·la, centrades ja amb el que ens vindria. No per això no poso un valor al fet de guanyar una lliga, que per mi en té molt i molt.
Molt bé, doncs la celebració desfermada ens la guardem per la nit d'Oslo. Pere Romeu, molta sort diumenge i sobretot en aquest tram final de temporada. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Recupera aquesta entrevista i molts més continguts a catradio.cat o a l'app de Catalunya Ràdio i Esport 3.
Pere Romeu, a 4 dies d'aquest Barça-Bayern, que ja ho heu escoltat, l'entrenador del Barça veu amb optimisme en clau passar a la final d'Oslo, i a més amb alguns afegits, o amb un afegit en aquest cas interessant, la confirmació que Aitana Bonmatí, se suposa que en un format reduït, la tornarem a veure aquest diumenge, com a mínim a la convocatòria, ja veurem si sobre la gespa en algun moment del partit. Gemma, ets tan optimista com Pere Romeu?
Soc optimista perquè crec que el plantejament que va implementar el Bayern de Múnich a l'anada els va sorprendre, aquest bloc baix defensiu molt millor defensat que el que estan acostumats normalment contra equips de la Lliga F, els va enxampar per sorpresa, i més per aquestes tres migcampistes que comentava Pere Romeu. No van acabar de trobar l'espai per fora, que és on hi havia l'espai, i aquest va ser el gran problema, que ara segur que ho han analitzat durant aquests dies i estan més que preparades. Jo crec que el Barça és superior, que el Barça té millor plantilla i que el Barça ha de ser a la final d'Oslo.
Sí, compartiu, Oriol, Bernat.
Sí, jo a mi a vegades la Champions em sorprèn, perquè estem acostumats a un Barça amb la velocitat de creuer, pa, 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 que va guanyant els títols domèstics, i a vegades ens encomanem, i crec que fins i